L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Són les 9 d'un dimecres. I on som? Com sempre, l'habitació dels pares, amb tots vosaltres, amb la porta ben, però totalment oberta. Avui continuarem un tema que ja havíem iniciat fa molt poc. Barrejarem, de fet, dos temes. Com millorar la comunicació amb els nostres fills. Avui, de totes maneres, acabaríem amb mirar els convidats. Hola a tots.
Hola.
Tenim a la Sandra, tenim a la Magalí, a la Lola, al José Antonio, aquí amb nosaltres. Avui arrenquem així, ràpid, perquè la introducció ja la vam fer l'altre programa i realment era anar acabant. Però sí que m'agradaria dir-vos un parell de cosetes. L'altre dia comentàvem, sobretot, el tema de com millorar la comunicació, i fent una mica de repàs, dèiem trobar aquell espai, aquell moment, que no fa falta que sigui un gran moment. També comentàvem doncs, el saber escoltar, el donar importància al fet que aquests, el que ells ens comentaven, i bueno, una sèrie de coses que feia que nosaltres aprenguéssim a escoltar-los. Però avui també m'agradaria començar a parlar de tècniques que facin que els nostres fills ens parlin més. És veritat que el primer pas perquè per comunicar hem de parlar i escoltar, però també ens han de parlar. Aleshores, és veritat que el primer pas és aprendre a escoltar els nostres fills, donar-li aquest espai, donar-li aquest temps. També, a més, comentàvem, no?, aquest fet de dir jo ara no puc, o fins i tot respectar-li el soc jo el que ara no t'ho vull explicar, mare o pare, ja t'ho explicaré després, respectar-li, que això està molt i molt bé, perquè després t'ho acaben explicant. Aleshores, d'alguna manera també incidien com fer perquè ells ens parlin a nosaltres, I a més, aprofitant que tinc els mateixos convidats que el programa de les 3, que van quedar moltes coses pendents, doncs també podríem, d'alguna manera, per ajudar els nens a no estar tan estressats, també intervé la comunicació i podríem doncs, acabar de definir una mica el que ens va quedar per dir l'anterior dia que vam parlar dels 3. Aleshores, bueno, benvinguts.
Gràcies.
Hola.
Un altre cop. Ben tornats a tots. I bé, és cert, no? L'altre dia parlava molt de com escoltar el nen, no? Però potser ens vam quedar una mica coixos i com podem incentivar, com podem motivar que el nen ens parli a nosaltres. I havíem dit lo del temps, comentàvem lo del temps, que també en el tema de les tres també havia sortit. Magalí, tu en el tema de les tres, recordo que deies el moment del cotxe, això també sí. Ja ho havíem comentat, no fa falta, no sé si arrel del programa, del primer programa de comunicació, vosaltres també heu pogut trobar aquell espai, perquè la Sandra, recorda Sandra que tu deies, és que anem tan enfeinats,
sí.
No? Potser amb la reflexió del programa anterior, us ha sigut una mica més fàcil trobar aquest espai?
Home, sí, et fa pensar, evidentment, no? Perquè quan estàs aquí, tot es veu molt fàcil, no? Ho dic, jo parlo, sí. No, en sèrio, parlo sí, personalment, sí. No sé sí. Els altres que em pensaran, sí. No? Però un cop estàs aquí, tot ho veus molt fàcil i les reflexions et surten com molt així, molt bé, i llavors dius, vale, està molt bé això que has explicat, no, Lola? Però ara tu, quan arribis a casa, això, ho faràs?
Ho faràs?
O arribaràs a casa i dius, no, vaig a fer el sopar, no, deixem, no, no m'atabalis, que no sé què, i després ets a la rentadora, que... Perquè és així, eh? Vull dir, jo sóc la primera que, com sempre, no? La teoria la sabem molt, però llavors a vegades a l'hora de la pràctica de tant en tant has de parar i dir, que tu això, la teoria te la saps molt bé, però aquí ja t'estàs anant de...
Respira, sí, para i respira.
Para i tranquil·la, no? Jo, en el meu cas, a veure, el meu fill petit és un nen més reservat, que li costa més de treure les coses, que t'explica coses, però bueno, avui sí, demà no, i l'has d'anar una mica així estirant, no? Llavors, jo procuro buscar en els moments que ell està fent allò que li agrada, que és o mirant els dibuixos que li agraden, o pintar, que li ha durat molt per pintar, i a més, pinta, dibuixa i escriu el que dibuixa. Fa molta gràcia perquè aquí és on jo trec molta informació, no? Perquè ara ja sap escriure i llavors ell fa el dibuix i et fa la gran explicació d'allò que ha dibuixat. He fet una girafa amb unes taques taronges perquè m'agrada, i t'ho escriu així, no? I aquest és un moment bo, quan està pintant o està... Doncs què dibuixes? Doncs faig això, dibuixo aquest nen i tal, i el joc i... Ai, avui que he jugat a l'escola? Vull dir, buscar la manera d'enllaçar allò que està fent amb el tema que tu vols tractar. Amb la nena potser no em passa tant, ella és més d'explicar-t'ho al moment.
D'arribar i explicar-t'ho.
Passa això i tal, però també s'ha de buscar el moment per fer aquelles xerrades una mica més llargues, no?
Jo ara que treus el tema de pintar us diré un secret, eh? Que moltes vegades dius, i per exemple els psicòlegs com s'ho fan perquè els nens s'obrin, no? És a dir, una persona no deixa de res, com s'ho fan? Bueno, hi ha una tècnica infal·lible, però infal·lible, és un secret, ho dic en veu baixa i ara que ningú m'escolta. Vosaltres agafeu un full i amb un rotulador negre, un full blanc i amb un rotulador negre, i dibuixeu gargots, és a dir, que entre les ratlles que tu facis amb el rotulador vagin quedant espais en blanc, val? O sigui, com si diguéssim que pintessis una mena de camins que es van creuant entre ells, així com, bueno, i que et quedi espais en blanc. Llavors agafes una caixa de llapisos de colors i aquell paper el poses entre tu i el nen amb qui vols tenir una xerrada i us poseu a pintar. L'única condició que hi ha és que cap color de la mateixa tonalitat es pot tocar. És a dir, si jo pinto groc amb un cantó, totes les caselles en blanc que queden al voltant no poden anar de color groc. I quan comences a pintar, però tu has de pintar amb el teu fill, no ha de pintar ell sol, sinó tots dos comenceu a pintar un per cada punta, és un moment preciós per xerrar. Per començar a xerrar, mentre estàs pintant no tens res més perquè tens tot, estàs tranquil, estàs calmat, no tens res que et molesta, senzillament estàs fent una acció molt repetitiva que no has de pensar massa, no? Aleshores et permet aquest espai de vinculació de dir, escolta, i què tal? Ai, saps què? Avui la mare s'ha enfadat perquè tal? I tu, com t'ha anat avui el dia? Aquest és un... És que funciona i molt.
Penso que és molt important això que t'has dit ara, no? Que nosaltres també els expliquem, que doncs, he tingut un mal dia, doncs, estic enfadada, doncs m'ha passat... O sigui, perquè ells veuen que tu els dones un punt de confiança i que els expliques alguna cosa teu, no?
Exacte.
Llavors jo penso que això és per ells és molt important perquè tu els estàs ensenyant, doncs, que jo t'explico coses meves. Llavors ells, bueno, no deixen de ser el nostre mirall, llavors ells t'expliquen, no? I jo, per exemple, el que em va molt bé amb ells els agrada molt participar a la cuina. Llavors, quan fem el dinar juntes o el sopar juntes, és un moment també per anar parlant. O a vegades a la petita la sento sobre la seca, sobre el mármol, i anem parlant. I jo penso que s'han de buscar moments distesos, no allà anar directament i com ha anat i què has fet?
No, perquè és com un interrogatori, llavors
no
treu res.
Han de ser amb total naturalitat, no? I moments molt distesos i començant això, no? Començant tu a explicar, ostres, la mama avui... No sé, bueno, i llavors ells s'animen.
Sí, sí. Jo, per exemple, amb el David em passa una mica això. El David se li nota molt a la cara que surt del col·le, si ha anat bé o malament, vale? Llavors, si surt bé, li preguntes com t'ha anat, et diu bé, ja està. I és quan surt amb mala cara, què t'ha passat? Oh, pues que no sé què, no sé quan. Però ell també m'ho nota a mi, perquè jo també se'm nota molt, no? I llavors, quan hem tingut un mal dia, mama, què et passa? T'estan enfadant. Que avui no sé què, m'ha passat això i se m'ha espatllat el cotxe i m'ha quedat tirada. I també li explico, no, les meves històries. Llavors ell, pues, després té aquesta confiança per explicar-te les seves, no? I això que deies de pintar, pues mira, té una casualitat de que jo parlo molt amb ells, a vegades quan fem manualitats o pintem mandales. Els hi relaxa molt, els encanta mandales, pintar mandales,
molt,
llavors conversem de tonteries o potser no, però sí, dona peu.
El fet de pintar, jo per això us he dit, és un secret, però el fet de pintar relaxa moltíssim, però és que fins i tot relaxa els adults. Jo moltes vegades que tinc sessions amb els nanos, desitjo el moment de pintar perquè hi ha vegades que després d'estar pintant i de xerrar entres com amb un... a més la veu es va moldejant, va baixant de to, es dulcifica, s'endolça la veu i hi ha moments que fins i tot noto el relax a l'espinada, saps? O sigui, el com... Oh, que bé, no? El relax a l'esquena. És a dir, per això des d'aquí doncs una aportació absolutament altruista a dir, escolta, proveu per exemple un diumenge a la tarda d'hivern que plou, és fantàstic.
Posar-te a pintar.
És fantàstic.
A mi personalment m'agrada molt pintar. Llavors a casa sempre hi ha pintures i aquarel·les i amb elles els encanta el fet aquest que ens posem les tres a pintar, cada una fa un quadre i anem pintant i anem xerrant o el pintar o el fer fang és el mateix, el fer figures i que t'emmerdes,
sí,
no?
Sí.
I aquest, sí, és aquest punt de distès, no? que entres una mica dins del món de cada una, no?
Sí, sí.
Jo crec que n'hi ha un altre punt important, perquè fins ara estem parlant de com abordar-los, com parlar, com escoltar, però jo crec que n'hi ha un punt que és molt important, que és el llenguatge no verbal. Uh-huh. Per exemple, el nen, almenys en Javier, quan té alguna cosa a dir i no sap com començar, dir-li, a veure, Javier, què passa? Això no funciona. Llavors, has d'estar atent a quina actitud té ell i adonar-te que aquella actitud identifica que té alguna cosa, no? Llavors, és molt, molt més fàcil que t'ho expliqui si en aquest moment t'apropes, no dius res, et sentes, l'agafes, li fas una abraçada, li fas un petó, i dius, estàs bé.
El contacte físic.
I llavors ja comença. Sí. Jo, papa, és que... I ja comença. I aquests moments que els nens i les nenes tenen una actitud que volen comunicar alguna cosa, jo ja sé que sempre estic amb això de que s'ha d'estar molt atent als moments, no? Però jo crec que és tan important el llenguatge no verbal, no només perquè el nen vulgui comunicar, sinó per la nostra actitud, quan hem de parlar amb ells o quan volem inclús explicar-les alguna cosa, perquè jo també crec que és molt important, del tema que parlàvem de no contagiar l'estrès als nens, és que si nosaltres tenim un problema que ens està preocupant i la nostra actitud preocupada pot arribar a preocupar el nen, és agafar i explicar-li. Escolta, mira, el papa està preocupat per això i té aquest problema, i té un problema a la feina i no sap com resoldre perquè n'hi ha un company, i moltes vegades, com dèiem abans, explicant-los els nostres problemes aconseguirem que el nen s'impliqui i acabi parlant dels seus.
Una cosa, sempre és important, és que jo trobo que és molt important fer això, però sempre és important quan els expliquem els problemes, els nostres problemes als nostres fills, una, amb la seguretat de que nosaltres sabem o podem trobar la solució, és a dir, que és un problema però que no ens ha, amb ells no els ha de preocupar perquè nosaltres podem trobar la solució, o que fins i tot ells
et diguin,
poden ajudar-te a trobar la solució.
I a més tenim una altra funció preventiva. Si el nen et veu preocupat i no sap per què estàs preocupat, pot arribar a pensar que el problema és ell.
És molt greu.
Sí. Que el problema li ve
Que el problema està provocat per alguna cosa que l'ha fet. És per exemple, quan hi ha, sobretot quan hi ha una separació, hi ha molts nens que per algun extrem motiu acaben assumint que la culpa de que papà i mamà s'han separat és d'ells.
Sí.
I és molt important explicar i parlar, les coses.
I llavors, moltes vegades, si parlem amb ells, no només ja li traiem un possible motiu d'estrès i de preocupació, sinó que, a més, obrim la porta a una comunicació, i pot ser que en aquest moment el nen estigui visquent aquella situació d'un punt de vista totalment nou, que nosaltres mai ens hauríem imaginat. I descobrim tot un munt de coses
que el nen preocupa. No, i fins i tot
aquest
aspecte et pot relaxar. O sigui, mira, era una anècdota que em guardava pel proper programa de pares.
Jo sempre trec anècdotes, eh?
Però, sí, però la guardava pel proper programa. La dic ara i la tornaré a repetir al proper programa. Un exemple que m'ha passat a la consulta, és a dir, una mare molt preocupada perquè feia molt de temps que no tenia una parella, havia acabat el matrimoni i fa molt temps que no tenia una parella i ara de cop té una parella. I és molt preocupada de com enfoco això a la meva filla, és a dir, el pare sí que té parella però jo no n'havia tingut fins ara. I bueno, jo li vaig comentar, senzillament enfoca-li, li dius i ja està, no cal que el conegui demà, jo ja ho entenc, que si tu no estàs segura no cal que el conegui demà, no? Llavors la mare, ella tot amb la bona fe, li diu, l'agafa un dia tranquil·lament al sofà de casa, quan ja havien acabat de sopar, i la seu al sofà i li diu, tal, t'haig d'explicar un secret, però és un secret, eh? I llavors la filla li diu, doncs sí, explica'm aquest secret, però és un secret, molt secret, eh? Sí, vale, cap problema, és molt secret. Diu, saps aquell noi que va venir l'altre dia, que et vaig dir que era un amic meu? En realitat a la mare li agrada molt aquest noi. I la nena se la queda mirant, rumia, i li diu, i per què no li dius?
Mira que fàcil, a vegades...
Què li dius?
És que a vegades ens fem un embolic.
És molt bo, aquest,
i ens compliquem tant la vida... És veritat,
sí, això també volia
en situacions dir, així que busques la manera de... A veure, sí, com li explicaré això, sí,
què li diré? A més, amb l'angoixa de que... Sí. Clar, li vaig presentar com un amic, però ella deu haver vist que deu ser una mica més amic perquè haurà vist mirades, perquè la nena no es planteja les mirades que la seva mare li fa a mi. És que no s'ho planteja, ja us ho dic jo. Però a més, molt curiós, és un secret. És clar, la nena, la seva mare, primer li diu... A veure, si t'agrada, per què no li dius, que això és el més lògic,
i ja
segon,
està.
I per què ha de ser un secret si t'agrada, li dius i trenques el secret, no? Clar, no entenc,
fàcil.
6 anys, la nena,
sí, 6 anys. Sí,
això és un altre, que a vegades parlant amb els nens, quan ells t'expliquen un problema seu, en el mateix moment de potser explicar-t'ho, jo a vegades li dic, bueno, i tu en aquesta situació, a veure, com ho arreglaries? ah, doncs potser qui parli amb ell i li demani disculpes. Ai, per què no ho fa? Pues sí, sí, ho faré, sí, sí, perquè és el millor i tal. Però és que a vegades jo li explico qualsevol tonteria meva, o de la feina o del que sigui, i em diu, i em surt amb la, la solució més tonta, no? Sí, sí, i per què no, no sé què, no? I diu, ai, pues sí, la veritat, sí, m'estic menjant el tarro i em sembla que el millor és el més senzill, és el que senzill. Tu dius, no?
No, i a més, el que,
compliquem la vida.
La reflexió que tu fas, Sandra, també és molt, és molt, és molt important en el sentit de, és bo escoltar les solucions que ells mateixos donen perquè farem un pas més en l'evolució de la comunicació. Mm. Què vull dir? Que si nosaltres els obrim el camí perquè ells opinin, tu què fas? T'ha passat això, perfecte, jo t'escolto. Sí. Tu què faries? Què creus que hauries de fer? I ell proposa una solució i tu li dius, ah, doncs mira, porta-la a terme, no? Prova-la. Sí. O al revés, escolta, mira, m'ha passat això i jo ho he solucionat així. Què et sembla? Et sembla bé que t'hagis solucionat? Ah, doncs mira, mare, jo potser ho hagués fet d'aquesta altra manera. Sí. Què ens aporta això? Que més endavant, quan siguin adolescents, aconseguireu haver fet un pas més enllà, que és que ja no vinguin amb el problema, sinó que vinguin directament a plantejar-te si la solució és vàlida.
Exacte,
sí. Sí. M'agrada un nen, tinc 15 anys, m'agrada el mateix nen que la meva millor amiga. Ja sé que això acabarà molt malament, aleshores, si hi ha una bona comunicació i hem ajudat a establir aquestes solucions, és molt probable que la teva filla et digui, mira, mare, no et preocupis, el problema està solucionat, perquè la qüestió és que a mi m'agrada el mateix noi que la meva millor amiga. Però jo he pensat, en plan, no, però jo he pensat que el que haig de fer és passar. Què et sembla? O he pensat passar o dir-li amb ella, dir-li, mira, passa això. És a dir, això és realment és educar en responsabilitat. Aconseguir que el teu fill amb 15, 16 anys et vingui amb el problema. És una mica com el jefe i el bon... com t'has de dirigir el jefe, no? Que diuen, al jefe no li has de portar problemes, li has de portar problemes
solucions.
Amb les solucions.
És molt interessant buscar solucions conjuntament a vegades, no? O dir, mira, avui hem de fer això i això. Però clar, ens passa que... Com ho fem? Què podem fer? Llavors et diuen, ah, tranquil·la, mama, perquè això i allò... Tu dius, ostres,
pues,
és veritat. No, sí, ajudar a buscar les solucions.
Magalí, parem un moment perquè ens hem de despedir. Que...
Ah, bueno,
volia dir una cosa. Sí, Sandra, Marci, si vols...
Jo me'n vaig. Només afegir una petita cosa, i és que, aprofitant que la Sandra i jo, o sigui, es comprarà una mica cap a casa, volia dir que els contes també és una via de comunicació superimportant.
Del tot.
Només
del
volia
tot,
dir això.
Del tot.
Gràcies i bona nit.
Gràcies a tu. Fins la propera. Digues, Sandra, digues.
Doncs el que deia en José és molt important, que a vegades ells no volen parlar o no saben com explicar-t'ho, però tu els hi notes en el seu llenguatge corporal, no? La seva actitud, o porta uns dies molt serios, o... I a vegades ells mateixos no saben que tenen un problema i que necessiten treure fora, no? Jo me'n recordo de quan era petita, no hi havia la comunicació que hi ha ara, ni era tan obert tot, i llavors la relació amb la meva mare és bona, però jo no sabia quan tenia un problema que necessitava explicar-ho. Llavors jo, quan ma mare em trobava molt histèrica, i jo començava, jo me'n recordo d'una vegada, estar boja a buscar una samarreta. I és que vull aquesta samarreta, me vull posar aquesta samarreta, i no la trobo, i no sé què... I ma mare em va agafar i em va dir, seu, què et passa? I jo em vaig quedar parada de dir, ostres, pues sí que tinc un problema que no té res a veure amb la samarreta i que està darrere fons, però ma mare sí que ho sap, no? I em va deixar al·lucinada. Però a vegades a ell els hi passa això, no? També estan patint alguna cosa, però ell no et vindrà a dir, tinc un problema. No, potser no és conscient d'aquest problema.
D'aquell problema.
Tu te n'adones, no? De que alguna cosa li passa... per certes actituds o coses que diu o que fa, llavors tu li has d'anar una mica a buscar i fer-li entendre que li passa alguna cosa i que és millor que ho tregui fora i que potser busquem junts una solució.
Que això és el que dèiem, veieu com es barreja molt el tema de l'estrès, és que l'estrès, quan passa alguna cosa, no? És molt important avançar-nos a ells, no ensenyar-los quines són les emocions, que ells puguin entendre-les, posar-los nom, posar-los per què, no? I fins i tot quan no hi ha aquesta actitud preocupant, que veus que realment el que comentàvem abans, no? Que hi ha aquest neguit, que veus que alguna cosa passa, sinó la comunicació diària, per reforçar la comunicació diària, està molt bé tot el que plantegeu vosaltres en quant al respecte. Vosaltres tota l'estona esteu parlant del respecte a donar-nos en compte de que algú passa. Doncs jo també recomano el respecte a no preguntar quan no volen ser preguntats.
Això és molt important, o el respecte fins i tot de quan estan enfadats i et diuen, jo ara vull estar sol, em vull calmar i em vull tranquil·litzar, ho hem de deixar fer nosaltres també. I el moment aquest que et diu, jo ara no vull parlar, no t'ho vull explicar. Jo, la meva filla gran, ara ha agafat molt la dinàmica d'escriure. Llavors, ella, a vegades, quan s'enfada, es tanca l'habitació i escriu. Doncs per mi això ja és vàlid, no? Perquè està traient realment el que pensa i el que li preocupa i ho està escrivint. I a vegades t'ho fa a través d'un conte, a vegades t'ho fa, doncs, bueno, explicar, dient realment el que sent. I jo penso que és molt important que els pares assumim que ells també necessiten trobar-se ells mateixos, trobar moments d'estar sols, de saber-se tranquil·litzar, perquè ells, a vegades, quan tens una bronca, no?, que els renyes i això, i se'n va, i es tanca, deixa'l, que ell mateix s'ha de saber tranquil·litzar, s'ha de saber, no?, a poc a poc anar sugestionant.
És que amb ell, al final, potser l'ha renyat, i tu tenies tota la raó de renyar-lo, però també necessita aquest espai de que ningú el forci a fer una cosa que ell en aquell moment no vol fer. A vegades, els adults mateixos provoquem situacions que fan que els nens explotin quan ells no volien explotar. Els nens exploten moltes vegades perquè volen i no poden contenir-se. Però també és veritat que Sandra també és de marxar. Sí? Pues Sandra, et despedim també. Moltíssimes gràcies. Ens veiem la pròxima. Ens quedem amb la Magalí i el José Antonio, l'estoneta que queda. Sandra, fins la pròxima. Sí? Vale. Doncs recordeu els contes de la Sandra i la Lola, Contes per somiar, que també s'emet aquí a Ràdio Sant Celoni, interessantíssims, a més a més. I a part que jo això ho volia dir, ja sé que surt del tema, però deixeu-m'ho dir, perquè aquest any els programes han anat allò un darrere l'altre sorgint, i a més a mi el que m'agradaria destacar, perquè molta gent m'ho pregunta, per això també m'agrada dir-ho des d'aquí, que tots els que venim aquí a gravar programes, tant pares com jo, la conductora del programa, com la Sandra i la Lola, com la Paula, tots els que venim altruistament, és a dir, aquí ningú ens paga per venir, jo ho vull dir, no, perquè la gent m'ho pregunta, qui et paga? No, és una cosa que m'agrada i ho venim a fer perquè ens agrada, vull dir.
Això ja ho vam dir al primer programa d'aquesta temporada, no?
Ho vaig dir?
Sembla que vam parlar
ja. Sí? Val, doncs ho torno a dir. No, és que avui en dia la gent m'ho matxaca molt, és que m'ho pregunta, doncs no, venim aquí perquè ens agrada, Retornant, perdoneu, però ara amb els contes m'he liat. Retornant al que comentàvem, no? Aquest respecte, aquest espai, i sobretot la imatge que a mi em ve al cap és la de la mare. Jo em ve al cap la mare perquè les mares normalment som una mica... Bueno, les mares, jo no soc mare, però les dones normalment som una mica més nyiqui-nyiqui-nyiqui amb aquest aspecte, no? Aleshores, la imatge que em ve al cap és un nen que arriba i deixa la motxilla a on no toca, i la mare, que t'he dit que la motxilla no es pot deixar tal com arribes. La motxilla te l'has de posar a la teva habitació. I el nen, mare, ara ho faré, un moment que estic acabant de berenar. I la mare, a mi m'és igual que si s'ha acabat de berenar o no. Això ja ho hauries d'haver fet només entrar a casa. I el nen, mare, que t'he dit que un moment, que encara tinc mitja entrapa a les mans, que jo ho faré després. I la mare, és que m'és igual, t'he dit que ho facis ara mateix. Aleshores el nen diu, doncs molt bé, mare, ja ho faig ara. Deixa l'entrapà, crida. Ja ho faig ara, jo, que pesada, com ratlles. Doncs agafa la motxilla i va arrossegant la motxilla, i la mare darrere, i a sobre em contestes malament, i a sobre m'estàs estirant l'entrepà de qualsevol manera, i a sobre, i el nen arriba a l'habitació, pum, i fot un cop de porta, i la mare obre la porta, i a sobre em fots la porta pels morros, a sobre em tanques la porta, però tu què t'has cregut, que ets un mal educat, i el nen, però deixa'm estar, que no veus que m'estàs posant nerviós, sisplau, deixa'm estar. I la mare, si a sobre sóc jo la que et poso nerviosa quan ets tu la que no t'has recollit, val? No, és un bon moment per dir, quan el nen diu, mare, o fuma el cop de porta, ja li diràs després que el cop de porta no l'ha de fumar, però si no, el que estàs fent és trencant la comunicació, estàs entrant i estàs fent que el teu fill acabi insultant-te probablement, parlant-te malament i cridant, val? I segurament doncs trencant el poc vincle que podies establir en aquell moment. Per tant, respectem aquest espai.
És molt important el respecte. El respecte el volem pels adults, no? Nosaltres mateixes volem que ens respectin. Doncs nosaltres, si volem que els nens ens respectin, els hem de respectar amb ell, amb moltes decisions que ells prenen, amb la manera de dir, doncs ara no t'ho vull explicar, ja t'ho explicaré, o li explico al pare i el pare ja t'ho explicarà, o, bueno, com sigui, no? És igual, però sí que els hi han de respectar el moment aquest de saber que volen estar sols, i més ja quan entren en unes edats 10 anys, no? Bueno, 9, 10...
Sí, perquè també doncs... ajudarem també, també amb l'estrès, és a dir, també ajudarem a prendre decisions i a notar, dir, mare, ara no, que m'estic posant nerviós i et contestaré malament. Això és un exercici al·lucinant. Sí. Al·lucinant.
D'autocontrol.
Sí, esclar, d'autocontrol. Però hi ha nens que ho fan als 9-10 anys. Als 12 ja no, als 12 torna a haver un retrocés. Bueno, és mentida. Els adolescents també avisen.
Sí.
Els adolescents també avisen. És a dir, a cap nen, a cap adolescent, li agrada acabar dient mare t'ho diu, a cap. O pare t'ho diu. I ells avisen. No em ratllis, pare ja n'hi ha prou, deixa'm estar, me'n vaig a l'habitació... Com volem dir, si continues apretant, saltaré. I si salto, això no hi haurà qui
però,
ho pari.
Però sí que és veritat que a vegades som una mica xinxes, eh? Que nyic.
Jo volia aprofitar...
Digues una cosa i amb una vegada n'hi ha prou.
Jo volia aprofitar això que t'he ensenyat ara, que això la gent no ho ha vist, però tu has començat a riure. És que la comunicació té dos sentits, no? D'anada i tornada. I n'hi ha una cosa que a nosaltres ens encanta i com a pares ens complau, és que el nen arribi a disculpar-se. N'ha fet una cosa mal feta i el nen ho reconeix i demana disculpes. Però jo preguntaria, quants pares es disculpen amb els seus nens?
Sí, quantes
vegades nosaltres demanem disculpes als nens perquè ens han agafat en un mal moment, hem tingut un mal dia, hem fet una mala resposta, el nen ha escoltat i a sobre l'hem castigat.
Però l'hem de disculpar.
Ai, sí, sí.
Perdó.
Sí, hem de disculpar el nen nosaltres...
Ens hem de disculpar nosaltres, sí, sí, sí. No? Perquè a vegades els pares...
És que moltes vegades...
Ens equivoquem.
Ens equivoquem i com que són els pares, sembla ser que això de ser pare...
No
vol dir
pot,
que no t'has de justificar i no t'has de disculpar per res amb el teu fill. I això em sembla un error molt greu. Perquè, a més, això també és el que diem, no? Donar peu a que si el nen veu que quan tu t'equivoques et pots disculpar i no passa res,
i no passa res,
tindrà menys por a reconèixer que s'ha equivocat.
És molt important. Jo penso que a vegades és molt important el fet de que un nen o nena doncs, fa una malifeta o fa alguna cosa o t'insulta i que després ho reconegui i et demani disculpes. No? A vegades hi ha pares que diuen però a mi la disculpa no em val. No està bé això.
I per què no val la disculpa?
Jo estic totalment en contra d'això. La disculpa val molt, perquè en el moment que es disculpa ell t'ho està reconeixent.
Una cosa, la disculpa reflexionada. Eh? També
exacte,
és veritat,
sí,
per exemple,
sí.
A les escoles ho veiem molt. No? Perdó, ja està. No,
no, no.
La disculpa reflexionada, la disculpa de... em sap greu, perdó, és veritat, m'he equivocat. No?
Sí, sí, amb aquest sentit.
Sí, amb aquest sentit.
Us he insultat, perdona, perdoneu.
Exacte. Sé que he fet això malament, perdoneu-me, no? Però sí que és cert que moltes vegades és que amb la disculpa no n'hi ha prou. Bueno, és un principi.
Exacte.
I s'ha de valorar aquest principi. És a dir, el que tu has de contestar davant d'una disculpa reiterada, per exemple, conductes que el nen constantment... Un nen contestant.
Sí,
nens
sí.
Que per personalitat són contestants. O sigui, contesten. I contesten més que uns altres. Aleshores, aquest nen, també sempre dic que el ser pare o mare és una carrera de fons, eh? Són molts anys corrents i no arribes a la meta fins que els teus fills ja no viuen a casa.
I jo crec que encara després.
Encara després. Però, aleshores, el que és un principi el fet que et demanin aquella disculpa. I aleshores quedarà molt camí per recórrer. Esclar que sí, i un nen que et contesta constantment... És veritat que arriba un punt que quan t'ha contestat 300 vegades malament una setmana i t'ha demanat 300 vegades perdó i fan allò de és que ja sé que no t'havia de contestar malament i no ho tornaré a fer mai més, mare, perdona'm, importantíssim que la nostra resposta sigui una, no em diguis que no ho tornaràs a fer mai més, perquè jo et conec i com que et conec i t'estimo, sé que a tu et costa molt poc contestar-me. Per tant, és probable que demà hi tornis. El que vull és que quan em demanis perdó em diguis que intentaràs no tornar-ho a fer. Jo t'hi puc ajudar, perquè jo veig quan estàs a punt de contestar-me malament. I si tu vols, a partir de demà, quan jo vegi que estàs a punt de contestar-te malament, et puc fer un gest. I així tu te'n donaràs compte de que estàs contestant-me malament. I d'acord, accepto les teves disculpes, sí? Com les vaig acceptar ahir i com les vaig acceptar abans d'ahir. Perquè està molt bé que te n'adonis que no està bé el que has fet. Ara bé, m'encantaria que a partir de demà m'expliquessis, abans de contestar-me, el teu estat. És a dir, ensenyar-li a un nen que contesta malament perquè és un nen que es posa nerviós, ensenyar-li a dir, mare, avui a l'escola he tingut problemes, vinc carregat. puc estar-me un moment tranquil a l'habitació? Mm. Val? És a dir, d'alguna manera establir, i sabent, a més, sabent que l'any demà hauràs de tornar a disculpar-lo l'any demà, i hauràs de tornar a dir-li el mateix. I l'any demà, i l'altre, i l'altre. I fins i tot, quan el teu fill ja tingui 40 anys, i tu el truquis un diumenge a les 9 del vespre, que just l'has trucat en el moment que estava posant a dormir el seu fill, segurament et dirà, ostres, papa, a aquesta hora m'havies de trucar, és que ja saps que estic posant el nen a dormir. I dius, 40 anys porto que em tracto d'aquesta manera. Bueno, és la manera que té el teu fill de comunicar-se. I ja et dirà, ja et demanarà perdó, no? Però i tant que és important.
Jo crec que sí. Que...
Molt important.
I moltes vegades, darrere d'aquestes actituds, el que n'hi ha és una crida d'atenció. O sigui, n'hi ha que passa alguna cosa que no hem identificat i que provoca aquesta actitud.
Sí, però a vegades no. A vegades són nens contestons.
Sí, no, de vegades és una actitud que és la forma de ser, però altres vegades sí que n'hi ha un missatge.
Sí,
amagat aquí darrere.
Sí.
Escolta, jo volia fer un incís petit. Sí. És que n'hi ha una persona que escolta el programa, almenys n'hi ha una, i m'ha preguntat una cosa, i diu, José, tu practiques tot el que prediques? Bueno, doncs volia dir-te que ho intento. Sí. No sempre ho aconsegueixo, però ho intento.
Passa que jo el que sí que he trobat, i sí que t'ho volia comentar, que és molt interessant vindre a aquests programes, perquè escoltes molt. O sigui, escoltes tot el que es diu... I tens com més eines. Després, quan arribes a casa...
Ho poses dius, tot en
veus
ordre.
Veus com... Això ho estàs fent malament. Sí. Magali, això no has d'anar per aquí. Et canvia el xip.
Et permet ser molt crític amb tu mateix.
Sí, és un moment... Jo, a mi és la meva experiència de cara a l'any passat, no? Que hi havia moments que quan estàs aquí dius... Veus? Això ho haig de fer diferent. No vaig bé perquè cap aquí. Haig de... No? Jo penso que estaria molt bé que molts pares
passessin per aquí. Sí. Perquè jo animo,
A més et dona un moment que mentre t'estem escoltant, tu vas examinant i dius, ostres, aquí has de canviar el xip, aquí no sé què, aquí... I el tema de la comunicació és molt important. A mi em va passar una anècdota amb la petita, que les van convidar un cap de setmana a Banyoles, perquè doncs, els meus cunyats, bueno, els pares de la meva cunyada tenen una hípica, i jo els hi vaig dir, voleu anar aquest cap de setmana a Banyoles a la hípica? Sí, us quedareu a dormir allà. Però clar, jo no els hi vaig explicar res més. Llavors elles de Banyoles coneixen la hípica. Llavors de cop la petita em deia, no mama, jo no vull anar. Però com no vols anar? A més és una nena que és molt atrevida. Dic, però si vas amb el tiet i vas amb la tieta, hi haurà els seus pares, com no pots anar-hi? No mama, jo no vaig. I bueno, va passar una setmana com, bueno, estressada, amb por, que no ens volia deixar, que... I clar, al final la vaig agafar i dic, no pot ser, a mi la Jana, això com ho digui la gran, potser, però la petita no em lliga, no? I em diu, és que tu em vas dir que em quedaria a dormir amb la hípica? Sí, amb els cavalls? Dic, ai, no. M'entens o no? Clar, o sigui, el fet aquest de... Tu ja assumeixes el que has explicat, ja els hi has dit i ja està. Però clar, jo després vaig fer l'exercici i dic, no. A Banyoles, ells tenen un pis, dormireu al pis i anireu a la hípica a veure els cavalls i a netejar-los i a fer això i allò. Però clar, jo no, en el moment aquell, i tu imagina't, li vaig crear una setmana d'estrès brutal.
D'estrès.
Perquè clar, a veure, ella, això és l'any passat, tenia 6-7 anys. Clar, ella la idea que va ser és, me'n vaig a Banyoles i jo de Banyoles conec la hípica, me'n vaig a la hípica i jo dormiré amb els cavalls. I jo no vull anar-hi. No, o sigui que a vegades és molt important.
Molt important tenir clar que expliquem. Clar. No, sobretot el que té a veure amb ells.
Exacte.
Jo me'n recordo, no sé si era el primer o el segon programa, a més, bueno, és que me'n recordo, perquè això era dels primers programes, no? Que comentava que era molt important les rutines i que ells coneguessin aquestes rutines. És a dir, qui ens ve a buscar aquesta tarda a l'escola?
Ui, això és molt important,
Vindrà a buscar l'àvia, vindrà a buscar la tieta, vindrà a buscar... Jo, qui ve a buscar?
Amb això em vaig emportar una bronca per part de la meva filla gran, perquè normalment sempre les anem a buscar o el meu marit o jo a l'escola, i va haver-hi un dia doncs, que hi va anar el iaio, però jo no la vaig avisar. I quan va arribar a casa em va dir, mama, a mi això no m'ho tornis a fer més. Si em ve a buscar el iaio, tu m'has d'avisar. I llavors jo, clar, vaig dir, és veritat, Nora, perdona, però ha anat tot molt ràpid... Diu, bueno, però que pots trucar a l'escola? Dic, sí. Doncs truca a l'escola, digues que em ve a buscar el iaio i jo sabré qui em ve a buscar. I amb aquí vaig pensar, hosti, és veritat. Sí, aquí he fallat. Sí, sí. Però clar, és això que dius, que tu fas les coses... I a vegades no penses amb ells, ja hem de pensar amb ells, no? Llavors jo ara ja sempre truco a l'escola, sóc la mare de la...
Nora, dieu-li
sobretot que la Carme li digui que ve a buscar, doncs, que anirà el iaio. O sigui, si no hi anem el pare o la mare, doncs el iaio o qui sigui, però aviseu-me-la, perquè aquell dia va sortir, però molt, molt indignada, no? De...
Sí. És que al final, és que és la meva vida, m'estàs muntant la meva vida, doncs almenys avisa'm, no?
Sí.
No, i que és molt important que el nen té uns punts de referència, que li dona seguretat, que li donen estabilitat.
No, i la comunicació, aquí entraria la comunicació també. I avisar-los, no?, de les coses, que a vegades és difícil avisar, eh? A vegades no pots perquè...
Jo també sempre dic que, evidentment, enllaçant amb el que deies, no?, aquesta persona que escolta el programa que diu, però tu fas el que prediques, a veure, ni molt menys tenim... jo crec que ni molt menys tinc la pretensió de convertir això en pares perfectes, al contrari, o sigui, la pretensió d'aquest programa és que siguem imperfectes i dins de la imperfecció trobem recursos i eines doncs, per estar més tranquils amb aquesta imperfecció.
S'ha de ser imperfecta per arribar
a la perfecció,
a millorar, no?
Sí, perquè si no, no podríem millorar.
Dels errors se n'aprèn.
Moltes vegades quan parlo d'en Javier, bueno, ara estem separats i bueno, tenim problemes, ell sempre em diu que això d'anar cap a casa d'un, cap a casa d'altre és un rotllo. I sempre que li has d'explicar alguna situació, de moltes coses que passen al llarg del dia, sempre acaba dient el mateix, diu, papa, ser major és un rotllo.
Un rotllo, sí.
Digo, pues sí, Javier, no lo sabes tú bien, el rotllo que supone ser major. Sí. I moltes vegades, abans que parlaven de en quina simplicitat els nens donen solucions i veuen les situacions, no? I de vegades tinc una enveja grandíssima de en quina simplicitat un problema gordíssim que no saps com fer-ho, que no saps com dir-li, que no saps com tractar-lo, i ells t'ho plantegen amb una simplicitat tan gran que dius, és que a mi mai se m'hauria corregut fer-ho així, no? És una anècdota que vaig dir un dia a un manual de psicologia, n'hi havia un accident en una carretera, s'havia quedat un camió amputat en un túnel, i estan intentant enginyers, bombers, com treure el camió, i es va apropar un nen de 10 anys i va dir, escolta, per què no les punxen les rodes? I tothom es va adonar que bueno, la forma de treure el camió que estava encaixat, pues, era veritat. Si punxaven les rodes, el camió baixava. La solució més simple.
Sí.
I moltes vegades tenim el problema de que quan creixem perdem aquesta perspectiva. I a mi m'agradaria moltíssim que mai arribem a perdre la perspectiva, la part de nen que portem dintre.
Sí. La senzillesa, no?
No arribar a perdre-la mai, no? Sí. Però...
Enfocar les coses més senzillament. Els adults patim, no? O pequem, més ben dir, pequem.
Pequem
de complicar-nos a la vida, no? I a vegades...
No, perquè al final també tenim aquesta sensació de que, que som els protectors i que, per tant, hem de tenir clar què passa al nostre voltant.
Tenim el punt de disculpar-nos, hem fet això, disculpar-nos. Sí.
Sobretot el punt de... És que tot depèn de nosaltres, no? Aleshores, bueno, rebaixem-nos una mica, no? Com vosaltres comentàveu, és cert que és molt important que els pares i les mares es disculpin, però jo sempre dic, en algunes conferències que la gent a més riu molt, jo sempre dic, sí, però un cop ja ho hagueu fet. És a dir, el que no podem és parar a mig fer. Si tu has pres una decisió i que a mitja decisió estàs veient que t'estàs equivocant, tu fins al final. Tu fins al final. Quan l'acabis, ja diràs que t'has equivocat. Però tu fins al final. Perquè si no, el dubte és quan els nens saben que dubtes i, per tant, generen allò...
L'inseguretat.
El que vol. No, l'inseguretat te la genera tu, és a dir, acabes siguent sobreprotector i dius, ai, que jo ara si li dic això... Saps? No, m'equivoco, jo sé que m'estic equivocant i estic cridant i no hauria d'estar cridant. Ho sé, però jo crido. Però jo crido. Sí. I després, quan s'hagi passat tot, ja aniré i li diré, mira, perdona, ja sé que no t'havia de cridar. Si jo ja ho sé, que m'he equivocat. Però entén, primera, que jo m'he posat nerviosa, no és excusa, però tu també m'has contestat així, però és important, que si quan ens n'adonem no tirem enrere, no de cop diem, perdó, que t'estic cridant, no. Aquest moment estàs cridant, perfecte, crida, és important, també, perquè si no, a vegades...
Però els pares d'avui dia tenim el punt aquest també de sobreprotecció,
Jo
en aquest sentit soc una mica...
No, i preguntar-nos moltes coses. La comunicació sempre ha de ser recíproca, i és cert, tot el que hem dit, no? Trobar un espai, trobar un moment, però també és veritat que no passa res per dir-li al teu fill que quan tu estàs fent el sopar i et ve el teu fill i et diu, mare, és que haig de parlar amb tu. No passa res dir-li, ara jo no puc, a mi em va molt bé quan ja tothom estigui dormint. És a dir, evidentment, sí, sí, donar-li una alternativa, fer una cita, citar-lo. Mm-hmm. Jo ara estic fent el sopar, després de fer el sopar he d'encarregar-me de la teva germana petita i el que vull és que, com que vull escoltar-te atentament, què et sembla si quedem tu i jo a les 9 a la teva habitació? Fer una cita. No passa res per dir-li això, eh? Tampoc és veritat que no hem d'estar sempre al 100% pendents del nostre fill i deixar tot corrents quan ell es vol comunicar. Podem citar-lo. I ell, a més, ho entendrà. Si el citem, ho entendrà.
Sí?
Sí? Sí. També, una mica, també aquesta sensació. Ara, això, podem fer cites, podem fer moltíssimes coses per comunicar-nos. I, de fet, la comunicació és la base de tot. I sempre, sempre, deixeu-me per anar acabant el programa, perquè, avui he explicat alguns secrets, però un parell de secrets més. És molt important que nosaltres sapiguem escoltar-los amb ells. També l'altra vegada dèiem, doncs, de no jutjar-los, etc. Però també és important que sapiguem fer-los parlar. I dos trucs només, dos trucs molt fàcils. Sempre ens hem de comunicar amb el mateix idioma que ells, a la mateixa alçada que ells. Us proposo que els que esteu a casa, és un experiment molt visual i no, des de la ràdio no el puc fer. Aleshores, el que us demano és que avui, abans d'anar a dormir, un de vosaltres dos, sigui el pare, sigui la mare, sigui la mama i la mama, més igual, sigui el pare amb la parella actual, és a dir, tot, sigui la mare sola, si estigui la mare sola també, que no ho faci avui, o un pare sol, que no ho faci avui, que s'esperi demà quan tingui algun amic. I que un faci de pare i es pugi a dalt d'una cadira, i l'altre es continuï estant o dret o assegut a l'alçada normal. Que el pare o la mare o qui sigui es pugi a dalt de la cadira i, sense cridar, expliqui que algú no s'ha fet bé. Per exemple, em sembla que tu avui no has fet bé els deures i per això la mestra t'ha renyat. Des de dalt de la cadira. I que el que està a baix, que està assegut o bé dret però que no té cadira als peus, expliqui com s'ha sentit. Quan algú, 4, 5, 6 o 10 pams més alt que ell, amb un dit aixecat, li diu que alguna cosa no l'ha fet bé. Sense cridar. Després, a més, feu-ho cridant per donar-vos en compte de...
Sí, sí.
És que és molt... escenifica moltíssim. I us donareu compte de quantes vegades renyem els nostres fills en una posició d'abús de poder. Que no és autoritat. Això seria autoritarisme. I que, a més, perd totalment l'autoritat que podríem tenir perquè estem abusant de la nostra alçada en aquells moments. Estem, d'alguna manera, violentant a l'altra persona, amenaçant. Tenim una actitud amenaçadora. A més, ens tirem cap endavant. Quan volem ser autoritaris i, a més, conservar la comunicació i que el nostre fill ens parli, hem de baixar a la seva alçada. Importantíssim.
Marques més l'autoritat, jo penso.
Molt més.
Quan agafes un to de veu molt serè, més. Una posició serena, que quan crides o t'abalances molt sobre
ells.
Jo tinc el costum de fer-ho al revés.
Al pujar-lo.
En lloc de baixar jo, és pujar-lo.
Pujar-lo amb ell. Sí, sí, sí. També serveix, eh? També serveix. O sigui, també serveix, eh? Exactament. Però jo volia que avui també féssiu aquest exercici, no? Dit això, digues.
Jo volia comentar una cosa també i... Abans s'ha dit, em sembla que ha sigut abans, que a vegades als nens els hi va molt bé una abraçada.
Sí.
Doncs jo demano que amb els pares ens va molt bé que els nens ens abracin. Que a vegades els pares no ho fem, això, els pares, les mares, però el fet aquest de dir, abraça'm, i que ells t'abracin, o sigui, tal com nosaltres els hi fem amb ells, a mi personalment m'encanta demanar-los un abraç.
Sí.
I penso que a vegades no ho fem i ho tindríem que fer més sovint,
Sí, 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 el tema d'abraça'm, sisplau,
perquè
que
sempre,
ho necessito.
Sí, o sigui, que el nen vegi, o la nena vegi, que ell et pot donar alguna cosa, tu, no? Que ell et demana abraçades, però que tu també li demanes, no? De dir, abraça'm, que la mama necessita una xutxon.
Això funciona i va molt bé.
El contacte físic és molt important.
Sí, del tot.
Nosaltres a la feina n'hi ha dies que ho diem, escolta, és que em fa falta una abraçada.
Sí, sí, sí. D'abraçades. No, hi ha un altre tema del contacte físic, fins i tot amb la comunicació, és a dir, quan tu vols que algú, quan tu veus que algú t'està intentant comunicar alguna cosa que li costa, agafar-li una mà,
Tocar-lo.
Tocar-lo, agafar-lo pels ombros, en el sentit de calma, sí. Estic aquí, tranquil. Sí. Tot això, evidentment, facilita aquesta comunicació.
Jo crec que és que no pensem, perquè quan tenim... Quan moltes vegades tenim parella i vols expressar-li un sentiment, no li dius res, li fas una abraçada.
Però jo hi ha una cosa que a mi a vegades em preocupa, no? I és el fet de... El treball amb nens, te n'adones que hi ha molts nens que costa molt que acceptin que els toques. O sigui, jo m'he trobat, no? De, que no estan acostumats a que el moment que tu li vas a posar la mà ja se t'aparten, no? I realment això és...
És
trist. És molt trist. És molt trist. Bueno, és molt trist. O sigui, realment aquell nen té un problema, però que és que realment viure això és molt trist. Perquè realment a través del tacte doncs es pot donar molt, no? Jo vaig tindre un nen que me'n recordaré sempre que i un dia li vaig començar a... Bueno, un nen que té una motxilla bastant grossa, no? I allò tocant-li l'esquena. Ei, què et passa? No t'enfadis. I em va dir, no treguis les mans. No me treguis les mans. I vaig estar com 10 minuts amb les mans a l'esquena d'ell i realment fa cosa, no? Perquè hi ha molts nens que aquest contacte no el tenen.
No el tenen.
I realment és un contacte important i que ajuda a relaxar i assumir coses.
Que comentàvem, no?, que el tema de l'estrès de l'altre programa doncs ens havia quedat també algunes tècniques que a vegades, això no ho sabeu, els que esteu a casa, quan aquí s'acaba el programa, aleshores comencen a sortir idees, eh? Aleshores, i dic, ok, guardem-nos-les per la pròxima, el pròxim programa que comentàvem, no?, que dèiem les tècniques de relaxació acompanyades d'un bon massatge, d'olis essencials, d'espalmetes, d'incens, una bona banyera, bueno, això no es pot dir gaire, que l'aigua no es pot malgastar, però bueno, una bona banyera que podem aprofitar tots, també és molt divertit, i molt relaxant quan et poses amb la mare i el teu nen petit o el pare a la banyera, és super relaxant, que et rentin el cap,
Sí. I crear un ambient, no? Crear un ambient a casa de relax.
De relax.
De jo, tranquil·litat.
Ja que hi som, i em permeteu, cada dimecres em deixeu entrar una miqueta a les vostres llars, a casa vostra, a baixar 2 punts el volum de la televisió. Fins i tot quan l'estem mirant. Ens hem acostumat al soroll de la televisió. I com que el necessitem, el pugem. I si el pugem, nosaltres també pugem el nostre volum. El que al final del dia tens un garbuix de sons al cap immens. Aleshores, quan arribeu a casa, si teniu el volum de la televisió a 15, que no sé per què, sempre diuen que ha de ser imparell, si teniu el volum de la televisió a 15 o a 16, és que m'és igual, baixeu-lo 2 punts. Baixeu-lo 2 punts. Veureu també com automàticament l'ambient de casa també es rebaixa. De veritat que tensa moltíssim.
No, i nosaltres ara a vegades també fem l'exercici aquest d'arribar a casa i no obrir la tele. Saps allò? Perquè normalment arribes a casa, bum, la tele, no? I no, arribar a casa i no posar la tele. I sense adonar-te en compte, les dinàmiques de cada un es van anant evolucionant. Van fent
totalment.
I una tranquil·litat i arriba a les 9 i dius, o a l'hora de fer el sopar i dius, hosti, pues, si no hem obert la tele en tot el rato. No sé què passa.
I no hi ha hagut aquell soroll de fons, eh?
Sí.
També hi ha una altra cosa, moltes vegades quan estem a casa amb la tele posada i es truquen per telèfon, traiem el volum de la tele. Perquè quan ve el nen a parlar amb tu no fas el mateix.
Sí.
No la baixes.
Sí.
O el treus o pagues la tele directament.
Sí.
I li dones tota la teva atenció
al nen. Però jo sobretot ho deia en el sentit de per tota la casa. No? Això un dia en parlarem de les normes de casa. De les normes que tots hem de complir. No només els nens, tots hem de complir. Aquí us deixo, també us deixo tots els que esteu a casa, i us deixo amb una cançó per relaxar-nos, que a mi personalment m'encanta, em torna boja, que és Bona nit dels pets. Justament abans d'anar a dormir posarem la cançoneta que es diu Bona nit i és dels pets. Doncs bé, fins dimecres que ve i a reveure.
cansada, els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deix la meva mà expulsar els fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls, que jo et vigilo des d'aquí. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola, mentre tic a cau d'orella vora nit. Al balcó la lluna t'esguarda i sé et fa un petó. Res no té importància fins demà trenc d'alba, quan de sobte t'acaroni la claror. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola, mentre tic a cau d'orella vora.